COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia. Com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en COPE a Lleida, com sempre, puntuals a les 12 i 20. Dimarts, avui 19 de març, hores d'ara amb 13 graus a la ciutat de Lleida, fregant ja els 14. Buscarem la previsió meteorològica, també tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. I parlarem de música avui. Sí, sí, i parlarem de música amb un fotògraf. No t'ho perdis, parlarem de música amb un fotògraf, però ja veuràs que és interessant, També l'actualitat dels barris, amb el barri a barri, amb el Cosme Garcia, i obrirem la finestra del record del Joan Bellmunt. A la Nacional 240, a partir de la 1, la cuina, la gastronomia, coneixem, doncs seguim coneixent el cuiner resident del mes de març, i parlarem, com sempre, d'una recepta d'un plat, I també amb la doctora Torrejón parlarem de consells d'estètica i de salut, també. I a 2:15 i fins a arribar a les 2, la tertúlia dels polítics, on ja saps que acabem parlant de tot, fins i tot de política. Tot això fins a les 2 en directe, a través de les freqüències de la cadena COPE, també a través de cope.es, de la web, i de l'aplicació que tens, el que pots tenir al mòbil, de la cadena COPE, busca l'emissora de Lleida. Com sempre, gràcies per estar a l'altre costat. Ara connectem amb l'Aleix Poblet perquè ens faci la previsió meteorològica. Aleix, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Trobarem cel ennuvolat a la província de Lleida avui dimarts a la tarda, sobretot al Pirineu, on hi poden haver algunes precipitacions, inclús en forma de neu a la Vall d'Aran. La cota de neu es quedarà entre els 700 i 1.000 metres. Les temperatures hi hauran pocs canvis. Tindrem 19 graus de màxima a Lleida, 18 a Balaguer, 15 a Tàrrega, 13 a la Seu d'Urgell i 8 graus de màxima a Viella. De cara a demà, el cel molt més serè. Només trobarem alguns núvols al Pirineu, però les temperatures mínimes baixen. Tindrem 5 graus negatius a Viella, 3 negatius a la Seu d'Urgell i 2 de positius a Lleida, Balaguer i a Tàrrega. Les màximes es queden per sota dels 20 graus. Tindrem 18 graus de màxima a Balaguer, 17 a Lleida Capital i a Tàrrega, 16 a la Seu d'Urgell i 9 graus de màxima a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. Parlàvem ahir de la xarxa viària. Avui hem de parlar també de dos brètols més.
COPE Lleida. Estàs informat.
I és que un d'aquests controls de velocitat aleatoris que es munten a la xarxa viària, en aquest cas, segons parlem nosaltres, Lleida-Tana, n'hi ha pocs, Em sembla que n'hi ha pocs d'aquests controls i poca estona. O sigui, imagineu-vos, si enganxen aquestes coses que ara us explicaré, el que realment deu de passar al dia a dia. Doncs, com us deia, un control de velocitat en una zona que estava limitada a 90 km per hora, doncs van enxampar dos motoristes que o ho van veure malament o van aplicar el tema de la multiplicació a la velocitat, perquè una anava a 206 km per hora i l'altre a 215, per no ser menys. A 206 i a 215 km per hora en un tram limitat a 90. No hi ha el debat de... Però és que no va passar res, és que no van tenir cap accident, és que controlen, és que sí, si jo mateix puc anar en una zona de 90 més ràpid, per poder-hi anar hi puc anar, però si passa alguna cosa, és que no és el mateix tenir un accident a 90 per hora que a 215 km per hora, i menys un motorista. És que no és el mateix que se'm tiri a sobre un vehicle a 70-80 km per hora sense que jo tingui culpa que un que vagi a més de 200 km per hora. És que el resultat és tràgic. És que ja ho és a 90. Doncs imagineu-vos a 200. En fi, dos conductors, de 27 i 35 anys, que hauran de compareixer al jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Balaguer quan siguin requerits, perquè els Mossos els han denunciat penalment. Avui ens aixecàvem amb la notícia de que s'havia denunciat uns abusos d'un nen de 10 anys a un altre de 5 en un col·legi de Lleida Ciutat. I si et quedes amb el titular i et creus la informació del diari que ho ha publicat, doncs és una tragèdia. Però si com a mitjà de comunicació fas els teus deures i busques informació i contrastes i intentes parlar amb el major nombre de persones possibles vinculades, t'adones que la realitat després resulta que és diferent. I és que parlem d'uns fets que es remunten a l'octubre del 2018, quan, segons fonts de l'escola, una família amb un nen de 5 anys es va adreçar a la direcció del centre per informar-los que el nen explicava uns fets que podrien considerar-se abús per part d'un altre alumne del mateix centre, però de 10 anys. En aquell moment, l'escola va activar el protocol corresponent i es van iniciar totes les investigacions per poder determinar els fets. La conclusió a la que es va arribar, seguint tots els passos corresponents amb diferents professionals, és que les versions dels dos nens diferien, i diferien molt, però que es donava que no es podia descartar un o l'altre. A més, no hi havia imatges, no hi havia testimonis i no hi havia cap prova, només el que explicava un i el que explicava l'altre. I en tots dos casos, els professionals van dir que per ells deien la veritat. Per tant, es va decidir no expulsar el nen de 10 anys, cas tancat, per entendre'ns. Doncs bé, hores d'ara ha tornat a sortir, ha tornat a ser notícia. Per què? Doncs perquè la família de l'alumne de 5 anys doncs, ha fet una denúncia als Mossos d'Esquadra que ha fet que es reactivi, que torni a sortir a la llum i que des d'Educació s'encarregui un informe i que la Fiscalia remeti el cas a Assumptes Socials. En fi, que la investigació no és dolenta, al contrari, però en el seu moment es van seguir tots els passos i es va arribar a aquesta conclusió. Professionals, eh? No mestres de l'escola, professionals van arribar a aquesta conclusió. Però vaja, que com a mitjà de comunicació tenim el deure de quan oferim una notícia, contrastar-la i saber què passa i no explicar-la de manera parcial. Aquesta és la informació que nosaltres tenim hores d'ara. Si n'apareix una altra, doncs l'explicarem. I explicarem totes les notícies i totes les informacions que surtin, que per això la ràdio doncs, té credibilitat. Per cert, que encara amb successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un home a la Vall d'Aran per intentar atropellar dos agents en un control de trànsit. El conductor hauria accelerat bruscament en acostar-se als policies. Està clar que no tenia intenció de parar. I presó pels dos detinguts de 18 anys acusats d'intentar matar un altre jove durant una baralla a Lleida, de la qual informàvem ahir i que ja vam dir que passarien a disposició judicial. Doncs, finalment, se'ls ha, de moment, entren a presó. El Tribunal de Menors també va ordenar, i això ja va ser diumenge, l'increment preventiu de l'altre detingut de 17 anys. Recordem que va ser una baralla a la una de la matinada del diumenge on tres persones havien doncs, propinat cops i fins i tot una punyalada al tòrax a una quarta persona, tots majors d'edat, menys un dels agressors que en tenia, que en té 17. I a Lleida Ciutat, Metro Bacesa anuncia que preveu posar la primera pedra de les torres al costat de la llotja el proper 3 d'abril, que això és ja, amb 3 setmanes. En un altre ordre d'informació, a Lleida, una plaga d'erugues processionàries amenaça els usuaris del parc de Santa Cecília Elder.
Sí, recordem que aquesta eruga rep aquest nom per la seva conducta de baixar dels pins enllaçades com si fossin de processó. I són especialment perilloses perquè tenen uns pèls tòxics que provoquen una forta urticària. Aquestes poden ser potencialment molt més perilloses tant per a mascotes com per a nens petits. I recordem que el parc de Santa Cecília es troba molt a prop de la llar d'infants de Josep Borràs. A més, altres zones afectades són el Turó de Gardenc, la Mariola i Passeig de Ronda.
I a comarques, arrenquen els senyals de pareu instal·lats a Torrelameu, aquests que havien substituït pel de stop, a més de llaços grocs i estelades.
Sí, una quinzena de persones han estat identificades pels Mossos d'Esquadra mentre portaven a terme l'acció, després de l'avís d'un veí. Els suposats autors dels fets, que han tingut lloc entre les 2 i les 3 de la matinada, també han arrencat i trencat plaques de carrers amb el nom dels polítics empresonats i exiliats. Josep Maria, un veí del poble, ens ha transmès la seva opinió sobre l'acte vandàlic.
Però el que ha passat avui pues, bueno, és una cosa que per la independència i tot això, i trobo molt que vinguin una certa de persones de fora, arrencar totes les estrelades, arrencar les plaques i tot això, pues, no ho trobo bé. No ho trobo bé, perquè si fos al revés tampoc no els agradaria que anés amb nosaltres al seu puesto a fer-ho.
Els Mossos d'Esquadra no han pogut recuperar els senyals de pareu, tot i que sí han localitzat el cartell que hi havia a l'entrada del poble amb el lema Municipi de la República Catalana.
Gràcies, Elder. Complicat, el tema de la convivència i complicat quan cadascú defensa els seus drets i, escolta, el que jo faig que no m'ho toquin, però el que jo faig i m'ho critiquen, doncs no m'ho diguis perquè em molesta. Si al final, al cap i a la fi, i això ja passa en una comunitat de veïns d'una escala, tots molestem i a tots ens molestem. Es tracta de buscar l'equilibri entre el que molesto i el que em molesten. Però és difícil, eh? És difícil. Vull dir, portem tota la humanitat, tota la història de les persones intentant-ho i encara no ho hem aconseguit. Escolta, abans de parlar d'esports, encara direm que ha crescut un 60% la incorporació de joves al camp en el període 2015-2018 en relació amb els 4 anys anteriors. És una bona notícia, és una bona notícia i que l'haurem d'aprofundir perquè Agricultura diu que això va bé per afavorir, evidentment, el relleu generacional al sector agrari, que tan castigat està, però l'haurem d'aprofundir per veure per què ha passat això i si realment serà sostenible en el temps. I els alumnes de la Vall Fosca exposen imatges familiars d'entre el 1900 i el 1950 amb els nens com a protagonistes. L'objectiu és construir un relat territorial visual, ja que és l'única vall pirenaica amb un fons fotogràfic tan extens. Ara sí, parlem d'esports, ho fem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
El món es mou. Tots volem ciutats més netes, més humanes. I com que Hyundai creiem que el moviment es demostra canviant, llancem els Move Days.
Vine i canvia el teu antic cotxe per un nou Hyundai més net i emporta-te'l amb un descompte irrepetible.
Mou-te amb els Move Days de Hyundai. Només del 5 al 24 de març.
Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida. Doncs sap que parlem d'esports i ho fem amb el Pardinyes com a protagonista. I és que tres jugadores del club de futbol Pardinyes han fitxat per un equip de la segona divisió d'Islàndia. El nom és impronunciable, almenys per mi, però és un equip d'Islàndia de la segona divisió, al qual, per cert, s'incorporaran a finals d'abril un cop que hagin acabat la lliga de segona divisió estatal en la qual competeix l'equip lleidatà. Evidentment, contactarem amb el Pardinyes i intentarem que vinguin aquí un dilluns a la radiografia perquè ens expliquin l'inici d'aquesta aventura.
Tu, sí, tu que siempre bailas delante de cualquier espejo y que cantas hasta cuando vas en coche, ven a Disneyland París y despierta tu lado más salvaje.
Este verano bailarás con Balú en el nuevo Festival del Rey León y de la Selva. Durante la Semana Mágica, reservando hasta el 27 de marzo, tendrás hasta 2 noches gratis y niños menores de 7 años gratis. Consulta fechas y condiciones. Plazas limitadas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
El presidente del gobierno tiene el poder de liderar un país. Pero tiene además el poder de ser un buen padre. Hoy martes, Día del Padre, descubrirás la respuesta. Secretos de Estado. Esta noche a las 10:40 en Telecinco.
Soy Carlos Overa. ¿Quieres mejorar tus relaciones de pareja? Toma Energisil Vigor. Energisil mantiene los niveles de testosterona devolviéndote las ganas de estar con tu pareja. Energisil, tu energía vigorizante.
El seminario Misión de Todos.
La vocación es un regalo. Las familias, las parroquias y toda la sociedad debemos acompañar a los jóvenes que sientan esta llamada.
El seminario Misión de Todos. El 19 de marzo, Día de San José, oremos por los jóvenes que quieren ser sacerdotes. Por el bien de todos. Por una iglesia viva.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Vida de mi vida. ¿Dónde hemos llegado? Si tú me querías, ¿por qué estás llorando?
És curiós perquè és una veu magnífica. Artísticament, ella es fa anomenar Alice Wonder. I dic que és curiós perquè, tot i ser espanyola, i és del seu darrer disc, és l'únic tema que té en castellà, és el Bajo la piel, i és una artista que ben aviat, concretament aquest divendres, la podràs escoltar a Lleida. Per parlar de tot plegat, avui connectem amb el Rafa Ariño, que primer te'l presento i després ja parlem del tema. Rafa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
El Rafa Ariño, si et sona una mica el nom, Rafa, tu ets fotògraf.
Sí, jo soc fotògraf de fa ja, no sé quants anys, vaig començar 14 anys, de tota la vida.
Sí, fa 4 dies, no? ja fa 4 sí. Dies com a mínim. Eh? Però Rafa, amb tu avui parlem pel tema de la música i concretament d'un projecte, bueno, de tot un seguit de concerts que els trobem sota un mateix títol, que és Tu noche más indie, uh-huh. i que bueno, tu programes, que tu portes això.
Sí, bueno, de fet m'estic estrenant amb aquest món de la programació, no havia fet mai. I que...
Escolta, i què tal? Com va sorgir aquest tema?
Bueno, va ser perquè arreu de que estic ara també amb un projecte, ja fa 5 anys que estic amb un projecte que es diu Girando Con, i estic amb diverses bandes de música fent fotografies, només, entre elles, pues, Lore Meyers, o Planeta, o Vetusta Morla, o el Sidoní, o els Oblesian, o tots aquests, no? Mm-hmm. O sea, 42. Pues un dia xerrant amb Santi, de Grupo Novo, de Manolita, de la sala Manolita, està allí prenent una copa amb ell, ja ens coneixem de fa moltíssims anys, i em va proposar, diu, hòstia, tu no coneixes a tanta gent del món de la música? Diu, aquí a Lleida podríem fer algo una miqueta pues, diferent, no? I portar una programació una mica més alternativa, i grups pues, que estiguin a punt, alguns que tinguin ja solera, alguns que estiguin a punt de destacar ja, no? I com a descobrir algo, no?
I sí, tal. Sí, sí,
I, bueno,
sí, sí.
Em va traure la idea... I van començar a programar i ja portem ara 4 i la veritat és que pues no es poden queixar, està funcionant.
O sigui, això s'està al lloc indicat, al moment indicat, Rafa?
Pues sí, exacte.
A part de que tu ja tenies inquietud, que ja tenies ganes de fer alguna coseta també, si no és difícil. Escolta, quina valoració en tens d'aquestes primeres experiències de contactar amb grups, de donar-te a conèixer, de fer-los venir a Lleida? Com ha anat?
Home, el que he trobat és molt diferent, una mica difícil. No t'hi va demanar, però ara em dono compte dels companys que són managers, tus managers, uh-huh. agències, pues, és més complicat del que pensava, però uh-huh. molt agraït alhora. Si després quan surt tot bé i veus que la gent ho està passant molt bé al concert, realment és una experiència molt gratificant, no? Molt content.
Clar, tot passa com a mi, i és que acabes coneixent a l'artista realment. I realment, quan acabes coneixent l'artista, jo és el que pretenc quan fem entrevistes als artistes, que la gent que ens escolta de l'altre costat de la ràdio acabi almenys coneixent-lo una mica, i quan veguis el concert t'ho veguis amb uns altres ulls, o escoltis de manera diferent, perquè dius, caram, ara ja sé per què ha cantat això, no? O sé per què fa aquest tipus de música. Com deies, arribem a la quarta cita d'aquest Tu Noche Más Indi, i ho fem... I ho fem aquest divendres amb la Alice Wonder, que, com jo deia al principi, i curiosament el darrer treball només té una cançó en castellà, que és la que havíem escoltat al principi, però que és una cantant que realment, dins del seu circuit, se l'està coneixent força, i està a les agendes de molts concerts i de molts festivals.
Sí, la veritat és que va ser tota una sorpresa, no? I no és una de les bandes o que jo estigui seguint dintre del meu Girando Con, va ser tot nosaltres un descobriment i bueno, el seu manager també és molt amic meu, després ja Girando por Salas, que són també una gent que estan programant concerts molt, molt guapos i molt sorprenents arreu de tota Espanya i tal, i bueno, ens ho van oferir i aquí la tenim, i jo penso que serà una cita que no es pot perdre ningú, no? que val la pena anar a escoltar-la, perquè, com dius tu, té una veu espectacular.
Mm. Parla'm una mica de l'Alice Wonder, explica'm.
Sí. Bueno, jo l'Alice Wonder realment és el que et dic, és que tampoc és una banda i una noia que llegui si vol, no? És com si la seguia a partir de quan me la van oferir per portar-la, i bueno, doncs estic veient que amb no re, amb un any i mig o així, porta una projecció brutal, està als festivals que habitualment jo sí que acostumo a anar-hi, i bueno, que és un concert que crec que no es poden perdre a Lleida. És un altre que dintre de 4 dies la podem veure a uns festivals, pues això, molt grans, o en concerts molt grans. Arriba de Joy Slava de Madrid, que és un aforo enorme. I nosaltres aquí, a Sala Manolita i Girando Con, que és com ara se dirà a la sala el dies que portem els concerts, no? Mm-hmm. Volem ficar aquest nom. Girando Con, pel meu projecte, i Sala Manolita, perquè és la Sala Manolita de tota la vida, la que tenim aquí a Lleida. I el que volem és atensar molt al públic, el que dius tu abans, no? Que sigui com un concert més humà, que no el veguis a dalt a l'escenari, tu a baix del públic, clar, i surtin per la porta de darrere. No, estem buscant tot el contrari. Ja que no podem competir amb aforo, pues poder competir a la proximitat aquesta... Que
bueno, l'experiència, sí, tenen una experiència diferent.
I conèixer-los amb ells, i parlar amb ells, i sentir-los a 2 metres de distància, o menys, inclús. Mm-hmm. Jo crec que pot ser algo bonic, algo diferent.
Doncs l'Alice Wonder, que és, per exemple, aquesta que escoltes també.
A més de la... Sí, sí. Una virtuosa del piano.
Sí, La podeu veure en directe, en persona, aquest divendres a partir de les 10 a la Sala Manolita, dins d'aquest cicle de Tu Noche Más Indie, la Alice Wonder. Rafa, escolta, si vols això ja en parlarem més endavant, però em consta que tens una programació més o menys preparada fins al mes de maig.
Sí. La idea és que fins al mes de maig anar combinant el que són els grups que ja estan consolidats, no?, amb altres que bueno, una mica es comencen a donar a conèixer. I després també, dintre d'aquestes nits, també és important que, bueno, pues jo també estic punxant cada nit, a part de fotos, programa, també punxo, ja fa molts anys, i llavors pues, el que faig és ficar música pues, d'aquest estil, no?, i adelantar els grups que vindran, i ho mesclo amb fotografies que es van projectant durant la sessió que faig. M'he inventat la sessió, es diu Foto DJ, i mentre vaig ficant música, pues, vaig penjant fotos.
Vas penjant fotos.
Banda,
només et falta agafar la càmera entre tema i tema i fer fotos també, eh?
També, no, això per descomptat. Ja dic jo que, claro, no, això és per descomptat. A més, quan arriben les bandes, queden parades, però em veuen a la càmera i diuen, hòstia, Rafa, vas a fer fotos també, no? I dic, evidentment, jo soc fotògraf. I moltes vegades, mentre estic punxant, trec la càmera i fer fotos a la gent.
Bueno, és que és veritat que arriba un punt en què la càmera ja no la pots abandonar, o sigui, ja vas sempre amb la càmera a sobre.
És una extensió de vibrafo.
Molt bé. Doncs escolteu, que estàvem parlant de que aquest divendres tenim música en viu a Lleida, la Alice Wonder, a partir de les 10 a la Sala Manolita, i si us agrada doncs, el tema de la música alternativa... anava a dir, és una manera d'anomenar-ho, doncs sí. Seguiu aquest cicle, Tu Noche Más Indie, sí, perquè trobareu joies aquí, i sempre digui el mateix.
El proper que portem, Ricard, que anava adelantat, és Samatria, que sí, també recomano 100% que vinguin, perquè a més està traient... Va sortir precisament ahir a Movistar Plus, sembla que era amb un programa que es deia això, Tu Fama Bailar, o Fama Bailar, jo, que no va caer a la tele, però sí sortia, i està fent coreografies, vull dir, a part de portar una banda molt potent i fer música disco, també fa ballar moltíssim a la gent, porta unes coreografies que s'acaben pegant i comencen a ballar com ell. I després portarem pues, a la Soledad Vélez, que és un grup també que té una veu ella impressionant i és un grup molt guapo que està triomfant també ara, junt amb l'Axel P de Sidoní, punxant, perquè la gent el conegui com a persona, no? El que té abans, no? de que es conegui no només com el músic que és, sinó com a la persona i com el DJ i el gust que té per la música. No sé, aquesta serà la programació fins ara que us puc adelantar.
Molt bé, doncs a la guaita heu d'estar, però aquest divendres tenim a l'Alice Wonder. Rafa Ariño, escolta, que ha estat un plaer parlar amb tu avui, gràcies.
Igual, Ricard, moltíssimes gràcies. Fins aviat.
¿Tiene problemas referentes a delitos contra las personas y el patrimonio? ¿Desea una consulta sobre derecho de familia? ¿Derecho penal de familia? ¿Derecho de contratación? Piense en Xavi Palau Altarriba Abogados. Emérita Legal le ha dado una brillante calificación por su profesionalidad defendiendo las materias comentadas. Xavier Palau Altarriba, 10 años como letrado en activo. Despacho en Plaza San Juan 22, segundo primera D. Pida cita al 973-7258-42. Primera consulta gratuita.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Soy Charol Oriente. Por experiencia os digo que el tratamiento de belleza de base es el agua. Un agua sin cal y sin cloro como la tratada por Olympia Plus. La cal reseca. El cloro arrastra el manto graso de la piel y el cabello. No más sequedad, picores y rojeces después de la ducha con Olympia Plus. Aprovecha la oferta 45 aniversario. Olympia con un 20% de descuento. Y la instalación estándar gratis. Hoy en exclusiva para 20 oyentes. 900-208-208 corsa.es.
I en un minut arribem a 3:15, sóc el Ricard Álvarez, recorda que estàs escoltant Herrera en Còpia a Lleida i ara és el moment en el que parlem de barris i ho fem
amb el Cosme Garcia.
Ja hi som aquí una vegada més, com tots els dimarts, i arribem sempre a les piles carregades perquè volem parlar del moviment veïnal. Alguns, bueno, creuen que tot això del moviment veïnal, de les cadenes regionals, de les entitats culturals, que amb això de l'economia, de les subvencions i les ajudes, pues, bueno, que ha tocat ja sostre i que això ja no pot continuar. Tot el contrari, jo penso que estem en una societat que el que fa falta són persones que estiguin al món del voluntariat, que tinguin ganes d'espenyar el que és empenyar el que és el nostre país i el que és la nostra ciutat. I per això el moviment veïnal hi ha persones que ho fan molt bé, que treballen força i que ho fan de forma desinteressada, que això és l'important, sense buscar interessos ni polítics, partidistes, ni tampoc econòmics. Un dels barris que té una persona veterana allà dins del món associatiu és el barri del Secà de Sant Pere, i allà està el dinàmic Julián Garrido. Julián, benvingut i bon migdia.
Bon migdia.
Bueno, no sé si estaràs d'acord amb tot el que he dit.
Home, sí, clar, vull dir, la veritat és aquesta que sembla, i en molts diuen que ja les associacions que estan en declive i tot això, però en el fons, vull dir, les associacions són necessàries perquè és, jo sempre dic que nosaltres som l'interlocutor a
les centres
oficials, a l'Ajuntament, i potser el que sigui, i són necessaris per les reivindicar. Ara no hi ha tantes reivindicacions com abans, però sempre hi ha coses que regalar els barris.
Julián, quant temps portes tu al moviment associatiu i concretament al Secà de Sant Pere després de l'Emili Subies?
Pues porto des del 1999, total que fa 20 anys.
Déu-n'hi-do, eh? Sí, quasi bé quan jo vaig acabar la Casa d'Aragó tu començaves el teu periple, sí, la veritat que és així. Julián, les has vist de tots els colors, però ara és un moment delicat perquè, bueno, pressupostàriament les coses no estan igual que abans i la gent s'havia mal acostumat, si es pot dir així, entre cometes, no? Però la culpa no és del moviment associatiu ni de la gent que està associada, sinó les pròpies institucions que potser van tindre massa màniga ampla i no va saber racionalitzar, no?
Pues sí, jo crec que sí. Vull dir que això, vull dir, arriba un moment que, i a més, ens havien acostumat a tot els barris, a que, bueno, ja han les subvencions ja fent les coses. Però això ja s'ha canviat. S'ha canviat perquè no es pot arribar a tot, són massa associacions, pressupostos hi ha poc, hi ha pocs quantos, i llavors és complicat. Però jo crec que les associacions són necessàries, tenen d'existir.
Julián, el proper dia 29 tenim una assemblea, no?
Pues sí, el dia 29, si no passa res, i jo ja després de 20 anys que porto, la veritat he decidit, de veritat, de presentar la dimissió, vull dir que trego, perquè estic cansat. Porto 20 anys, he estat molt content, he fet el que he pogut fer bé pel barri, vull dir, he passat per altres dolents, altres bons, però sempre dic el mateix, els bons agafen a les dolents, vull dir que jo m'ho he passat molt bé, he fet el que he hagut convenient pel barri, però jo crec que també ara potser n'és ahir que pujo un altre.
Quan dius puja un altre, penses que hi ha persones que estan interessades en agafar el relleu o és alguna plataforma que vol intentar agafar la presidència?
No sé, jo sé, he sentit a mi, oficialment no m'entendré, però sí que si tinc veus, si hi ha algú que es vol presentar, perquè m'han preguntat per quatre dies, escolta, què necessita per presentar? I l'he dit el que he dit, que té sense soci i està al corrent de pago, i res més. I llavors te presentes i fora.
Ja.
No sé si es presentarà o no.
Ja.
Que m'ho ha preguntat, però vull dir que jo, la veritat, Cosme, te sóc sincer, vull dir, fa molt temps i fa 20 anys que estic cansat.
Ja.
Estic cansat.
Bueno,
això no vol dir res, eh?
Ja.
Jo el dia 29 fent l'assemblea, jo presento la dimissió, si algú ve, si no hi ha ningú, pues llavors ja veurem què decidim.
Ja, és a dir, que pot haver allò de que, bueno, no hi hagi cap més candidatura, diguin que si et pots quedar un temps més a trobar un altre, no?
Pot ser que passi això, però bueno, de moment ja dic jo, sincerament, i estic molt content tant a les administracions com als mitjans de comunicació i tal, de la labor que he fet dins del grup, sempre he comptat amb la vostra col·laboració.
Julián, jo t'he de felicitar perquè sembla que tot va empalmat, no? Aquest any t'han proposat la medalla de la solidaritat, una medalla que les que la tenim la portem amb molt d'orgull, i penso que ets una de les persones... Ha hagut medalles de tot tipus, jo tinc que dir aquí públicament.
no és vàlid totes les medalles que se donen i totes les plaques que es donen a vegades, no? Perquè això és un tema molt polític, no? Aquí cada partit proposa els seus i a vegades no es miren ni la trajectòria, no? Hi ha medalles que s'han merescut moltíssim. Tu, molts anys, desinteressadament, treballant aquí, fora de la universitat, també fent la teva petjada amb altres activitats, i te la mereixes molt merescudament. Això suposo que és un orgull, no, per tu?
Cosme, jo te sóc sincer. En part és un orgull, però en part també te sóc sincer. Crec que no és necessari, perquè jo el que he fet, ho he fet sense ànim de que no creixi, sinó perquè ho he fet, perquè m'agradava i perquè sí feia una labor pel bé del meu barri. Vull dir que això de les medalles, a veure, vull dir, orgullós, que se'n recorden de mi, però que crec que tampoc, jo soc sincer, també venia al Joan Gómez, que falta que busqui un altre, però bueno, ja està, bueno, hem d'aguantar.
Però bueno, no, està molt bé que la gent li reconegui els seus mèrits. O sigui, arriba un moment que, bueno, també és allò de que és de bien nacido ser agradecidos, no?
Però, sí, indiscutible. Però, Cosme, jo, tot el que he fet, que soc sincer, ho he fet sense ànims de que me reconeguin i que me diguin el nom de sempre. Vull dir, ho he fet una labor que crec que per mi ha sigut bé, perquè he estat sempre mirant per des del barri, i d'escoltar, arribat un moment que m'he enganxat, si ho deixo, ho deixo. El que passa que també és curiós que ara, quan jo ho tinc decidit, d'això que deixo, ara me proposin. Perquè tampoc a l'Ajuntament no sabem ningú que fer la assemblea i que prego. De moment, nosaltres sí que hi ha tu, no?
Bueno, jo t'agraeixo que aquí a la cadena Cope, que saps que sempre ha estat casa teva i que estem molt agraïts, perquè te va passar el mateix a la universitat. A la universitat, quan vas plegar, la gent, bueno, es trobava molt estranyada i te van trobar a faltar moltíssim.
Sí, bueno, això és el que diem. Jo sempre dic la meva trajectòria a la vida, que vull fer el millor que sé les coses i sense dir què faig. Jo, a veure, jo també a la universitat també, que soc sincer, també la trobo en falta a vegades, eh? Mm. Perquè jo som 34 anys que vaig estar allà i vaig estar amb molts bons amics, tant amb professors com amb alumnes, com amb personal.
Tu estàs més que els rectors a la universitat, perquè ara en Roberto Fernández acabarà també el mes de maig, acaba el seu periple, són 8 anys. L'altre dia ens ho deia el president de la UNED de Madrid, que són bons amics també, i acaba també de president de les universitats.
Sí, també. Jo sí, jo vaig ser 34 anys, per això he vist passar moltes coses.
Has vist passar de tots els colors, has vist passar portes, vinyes, has vist passar tothom aquí.
Sí, tot.
Bueno, anem a parlar ara també ja per acabar dels temes que tens tu al barri, no? Tu creus que acabaràs el proper dia 29 aconseguint tot el que volies o queda algo penjat d'allò que has reivindicat i no has aconseguit?
Home, la veritat és que sempre queda algo, perquè vull dir, sempre queda algo, però el que tenia sí més pendent era, vull dir, arreglar els miradors, que això es va a los proyectos participativos, s'han arreglat, ara comencen a arreglar. Fer l'ampar dels carrers, uns cinc carrers, de moment han començat per un. I vull dir que moltes coses s'han aconseguit ara, d'altres. Vull dir, el que pugui, el que vengui, té de continuar lluitant, jo diria el que hi ha, i que continuï lluitant.
Sí, però no tira per terra tot el que teníem fins ara, clar.
No, claro.
S'ha de seguir. O sigui, sempre s'agafa la petjada del que hi ha, però ficant novetats, no?, si es pot fer.
Sí, ja, indiscutible, vull dir això. Però jo t'he dit que pot ser el que d'entre, pot ser d'altre, si d'entre algú més, pot ser d'altre diner i tal, de cara al barri, vull dir això.
Perquè plegant tu, pleguen més gent de la Junta o no?
Sí, pleguen tots.
Plega tota la Junta?
Sí, pleguen tots. No volen... Diu, van plegar amb mi i marxen amb mi.
Ja, Déu-n'hi-do.
Bueno, això d'així, no, això és així, han passat molts anys i han passat coses, a més, vull dir, sempre, tal com volen fer gran, també la família és, pues si jo, mira, tinc l'avantatge que l'estat solter, pues estic més lliure. Però els demés de la Junta tots estan casats, tenen fills, tenen nets.
Bueno, jo, Julián, jo també sóc solter i potser necessitem més temps per poder anar a lligar i buscar nòvia o buscar amiga, no? O sigui, han de dedicar temps també amb això, no?
També.
Algú no entenen això, dius que teniu temps. Bueno, això que saps, tu arribes a casa i ho tens tot fet, al millor, no? O sigui, no?
Sí.
I tu tens fills que t'ajuden, no?
Sí, jo tinc de fer tot, igual que tu, vull dir que no. Però molt bé, vull dir, la veritat que, Cosme, bueno, tu em prens aquesta decisió i, bueno, pues ja està.
Bueno,
ja veurem què passarà. El dia 29 ja veurem què passarà.
Ja ens informaràs com ha anat l'Assemblea General i, bueno, si veritablement hi ha un nou candidat i una nova junta directiva...
No, no us preocupeu, que vosaltres sereu els primers, ja que sempre hem estat molt, molt, molt coordinats amb nosaltres, vull ser els primers. Ja saps que jo sóc un copero.
Sí, home, de tota la vida. Si tots fossin... Home, pots estar content, que ara estem al màxim d'audiència, eh? No et queixaràs, ara, eh? No et queixaràs.
No, 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 vull dir que no... Jo, saps el que me desperto als 4 del matí i escolto el les calles, ja, el pulpo, m'encanta. Bueno. El que passa és que he tocat diverses vegades i no m'ho agafis.
No, bueno, això deu ser que hi ha molts que estan esperant a la cua.
Sí.
Te despertes i te'n vas a dormir a la ràdio, que això és molt important. Julián Garrido, moltíssimes gràcies per tot el que has aportat a la nostra ciutat, al teu barri del Seca de Sant Pere i a aquesta casa, que sempre has estat al nostre cantó. Moltíssimes gràcies i, com sempre, no, el que sempre dic a tothom, si te'n vas del moviment associatiu com a president, no deixes d'acudir a les entitats, que això és molt important.
Ah, no, no, això no, això vull dir, ho tinc molt clar, que jo saps que també estic a la parròquia... I això no ho deixaré, la parròquia no la deixaré.
Home, s'entén el vicari general Josep Anton Jové que te'n vas i li donen un algo.
No, això, saps segur que això no ho deixaré. No,
jo sé que ho fas per la parròquia, per mossèn Jové, però ton pare t'ho va inculcar. Això jo sé que és així.
Sí, sí, és veritat, això. Jo vaig dir al pare, no es preocupi, que mentre jo pugui, la parròquia està servida. I és el que estic fent.
Moltes gràcies, Julián Garrido, a disposar.
Gràcies a tu i, bueno, ja ens anem veient.
I felicitats per la medalla.
Gràcies.
Fins aquí avui, ja veus, Ricard, un bon amic nostre.
Sí.
Medalla de la ciutat, ja l'hem anticipat, és una primícia, és Julián Garrido, president de l'Associació de Veïns del Secà de Sant Pere, que possiblement el dia 29, igual ens diu ja adeu, com a president d'aquesta entitat després de 20 anys, 21 anys ja.
Déu-n'hi-do.
El meu correu, cosme@copelleide.com i el teu WhatsApp.
Gràcies, Cosme. El WhatsApp, doncs 664-526-180. 664-526-180. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia a tots els seguidors.
Amb el Joan Bellmona ja sabeu que anem camí cap a la una cada dia i obrim la finestra dels records, una finestra que la gràcia de les finestres és que tu obres i no saps el que et surt a l'altre costat. Eh? Pots veure persones, pots veure paisatges i la nostra, bueno, la nostra, la del Joan, a més, també viatja en el temps. Vull dir, és la pera, aquesta finestra. Escolta, cada dia hi ha Santoral, ja ho sé. Eh? El que passa és que de vegades només ens parem amb aquells més assenyalats i jo crec que avui és un d'aquells dies, eh?
Sí, avui Sant Josep.
19 de març, Sant Josep, Dia del Pare.
Exacte, bueno, cada dia és el Dia del Pare.
Sí, bueno.
Però això s'ha institucionalitzat a nivell comercial, no? Però Joseps, Pepites, Josefines... Felicitats a tothom que porti el nom de Josep, Josepa, o el que sigui, perquè avui és un dia gran. I abans, no fa massa anys, jo recordo que era un dia festiu dels
festiu.
Més grans.
Uh-huh.
Avui també la cosa ha canviat i Sant Josep pues, és un dia de laboral. L'únic lloc que deuen fer festa gran, o fan festa gran, és a Mollerussa, amb la Fira, i alguna altra població, potser també com a festa local, però globalment no és una festa... que com abans era festa total. Per tant, felicitats a tots els Josep. I, bueno, doncs la dita d'avui la recordarem precisament amb aquest nom, eh? Mm-hmm. Perquè veguis que abans hi havia molt. I avui de què parlem, Ricard? De la barretina musca.
Ah, no sé
què. I la barretina musca, doncs cal, ens situem a Bellver de Cerdanya, que és una població prestigiosa. I el Segre sembla besar els peus de la vila sense fer remor, com si no volgués despertar amb les seves guerreres aigües la dolcesa i el somni d'aquesta vella població. Les tradicions i la cultura són trets d'identitat que acompanyen aquest indret i la seva gent. Avui parlem de la barretina musca, una tradició de l'ahir desapareguda, però que Bellver de Cerdanya encara recorden. Em van contar que havien vist portar caputxó a les dones. La darrera que en va portar vivia en una caseta de la plaça del Masseguí. Els homes, per la seva banda, duien la barretina musca, que era de color violeta o morat, mentre que els joves la duien vermella. La barretina musca solien portar-la la gent més gran, ja en camí de la bellesa. Però, clar, llavors, a 50 anys, una persona ja era vella.
Mm.
La duien plegada damunt del front o al costat, i això els donava un posat venerable. Aquesta peça tan nostrada, la barretina, també servia per a fer identificacions, ja que per curiositat, segons com es duia, significava que hom era de casa rica. Plegada al davant volia dir que aquella persona tenia blat per vendre. Tirada llarga cap al darrere volia dir que aquella persona era pelegrí o traginer, és a dir, que caminava molt, i així de diferents maneres. Les antigues barretines musques eren molt llargues i n'hi havia que tenien fins a 9 pams de llargada. La barretina, tant la musca, que era venerable, com la vermella, era un dels signes de la nostra vella identitat de poble i de país. Avui hem parlat de la barretina. Però avui, com que és Sant Josep, i hem dit que l'adagi d'avui o la dita d'avui la diríem al final, i que feia referència amb aquest nom. I diu la dita que de Joseps, Joans i ases n'hi ha a totes les cases, perquè era un nom molt habitual, el de nom de Josep i de Joan, i els ases n'hi havia a totes les cases per treballar. Per tant, Joans, Joseps i ases n'hi ha a totes les cases.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Doncs sap que arribem a la una, senyals horaris, ens informem, i després Nacional 240, parlem de cuina, parlem amb la doctora Torrejón també, i a dos quarts, la tertúlia dels polítics.
És la una, mediodia, en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Casi el 40% de los españoles no ha visitado nunca la principal pinacoteca de nuestro país, el Museo del Prado. Un desinterés que se extiende al resto de las instituciones, según un informe que ha encargado el propio museo. Nos vamos hasta allí, nos vamos con Sefi García.
El dato alentador es que a 8 de cada 10 españoles le gustaría visitarlo próximamente. El desalentador es que al 16% no le interesa para nada. Contrasta estas cifras con las salas repletas de visitas de hoy. La encuesta revela además que la mayoría de los que han visitado la Pinacoteca lo han hecho en los últimos 3 años, seguidos muy de cerca por los que se han pasado por aquí entre 4 y 9 años antes. Por cierto, también nos cuentan que Las Meninas de Velázquez sería el cuadro que colgaríamos en nuestro salón, seguido del Jardín de las Delicias del Bosco y de Chicos en la Playa de Sorolla.
Y todo ello en este martes 19 de marzo. Celebramos la festividad de San José y es festivo en varias ciudades españolas. Un estudio pone de manifiesto la importancia de la figura paterna en la educación de los hijos. Laura Otón.
Sí, la ausencia de la figura del padre está detrás de muchos problemas sociales que desarrollarán los hijos en edad adulta: violencia contra la mujer, delincuencia juvenil, embarazo adolescente. El estudio de The Family Watch, realizado por la profesora María Calvo, pone de manifiesto cómo el modelo del padre, sea cual sea el modelo de familia, permite la corresponsabilidad y afianza el modelo masculino educativo. Para ello, necesita de reconocimiento público y social.
Las empresas deberían ser conscientes de que un padre implicado, como los estudios demuestran, un padre implicado en el crecimiento, en la educación, en la crianza de los hijos, es mejor profesional que aquel que no lo está. Curiosamente desarrolla una serie de habilidades y de virtudes que luego la empresa son un factor a tener muy en cuenta y que se notan. Entonces, bueno.
Y a la vez el padre debe ser también consciente de su papel imprescindible dentro del hogar.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
Hay novedades en la investigación del tiroteo de Utrecht, en Holanda. La fiscalía no ve relación entre las víctimas y el detenido, un ciudadano de origen turco. Las autoridades holandesas siguen viendo una motivación terrorista en el ataque en un tranvía de Utrecht que ha dejado 3 muertos y 5 heridos. En estos momentos, la policía analiza una carta localizada en el coche del detenido que apunta precisamente al atentado terrorista. Los radicales separatistas del colectivo Arran, el brazo juvenil y más violento de la CUP, han vuelto a atacar la sede de Ciudadanos en Barcelona. Han roto los cristales y han lanzado botes de pintura. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, pide que se retiren los fondos públicos a la CUP por cometer atentados y ataques. Y atentos a este informe que nos deja hoy el semanario británico The Economist. Las ciudades más caras son París, Singapur y Hong Kong. La menos cara, Caracas. Para realizar esta lista han barajado parámetros como el precio del alquiler, el transporte, la educación, los alimentos, bebidas, la ropa y también las actividades recreativas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Corrochano, España prepara el partido contra Noruega.
Es el segundo día de concentración de la selección de Luis Enrique. Está preparando, como dices, el partido de este sábado en Valencia contra Noruega, clasificatorio para la Eurocopa 2020.
Hola. Mónica.
Saúl Ñíguez se ha incorporado hoy a la concentración. El jugador del Atlético de Madrid ha completado el entrenamiento con sus compañeros. Un entrenamiento que ha tenido un único ausente, Marco Asensio, que sigue recuperando recuperarse de un golpe en el gemelo, no ha saltado al césped y ha estado en manos de los fisios. A continuación, acto publicitario con Seguros Pelayo, uno de los patrocinadores de la selección, al que van a asistir dos jugadores como el propio Asensio y Kepa Arrizabalaga, y después rueda de prensa de uno de los nuevos, Sergio Canales.
En semana de selecciones, Leo Messi se está entrenando en Madrid con Argentina para jugar el viernes en el Metropolitano contra Venezuela, es un partido amistoso, y se está despidiendo Mitchell como entrenador del Rayo Vallecano. Estamos a la espera de saber quién es su sustituto. El Rayo Vallecano es penúltimo en la liga.
Gracias, Corrochano. José Luis, están buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes,
Marta. En el espejo hoy nos vais a contar una historia de fidelidad y obediencia, bueno, propio de un padre, ¿eh? La de un misionero español que ha ido de acá para allá, pero que siempre vuelve a Etiopía, donde ha cumplido 75 años.
Efectivamente, es el comboniano Juan González Núñez, que llegó a Etiopía en el 75, en plena revolución marxista, que intentaba arrancar cualquier referencia religiosa del país. Después le tocó vivir la gran carestía de los años 84-85, cuando ancianos, niños y hombres vagaban exhaustos por las calles. En esos días terribles, escribió un diario que después se publicó con el título Etiopía, 38 días en el corazón del hambre. Volvió a España para dirigir la revista Mundo Negro y más tarde a Roma como asistente general de los comorianos, pero en 2004 pudo volver a Etiopía con una de las tribus más marginadas, los Gumuz, que son despreciados por el color tan oscuro de su piel. Hace 5 años le pidieron un nuevo cambio y ha vuelto a Addis Abeba para formar a jóvenes seminaristas. Allí acaba de cumplir 75 años con las botas puestas.
Gracias, José Luis, te escucharemos.
Hasta luego.
En el espejo te estamos contando la última hora en Mediodía Cope.
Doncs vinga, seguim, encetem el migdia a COPE, obrim la Nacional 240 i ja saben els habituals i les habituals que aquí hi ha unes paraules màgiques perquè això comenci a rodar. És Ricard Álvarez, bon dia.
Bon dia, Mònica Carrasco.
I és molt que si, ui, si no dic això, noi, no podem arrencar.
No
podem arrencar.
Escolta, ja has felicitat al
meu senyor
Joseps,
pare.
El pare i els Joseps avui.
Home,
ja.
I tant, sí, els Joseps, el meu senyor pare, el primer que he fet a l'aixecar-me, que a més sabia que estaria despert perquè ella matina molt per la feina. Llavors ja està, feina feta. Felicitats a tu també, per cert.
Sí, vaja.
Com a pare que ets, no?
És curiós, encara em fa estranya.
Et porten alguna cosa de l'escola avui, alguna cosa caurà,
sí,
no?
Sí, encara estem a l'edat aquella que encara, mira...
Encara, no? Encara cau alguna cosa feta de fang, no?
Sí,
bueno,
sí.
No sé, a veure, el nostre cuiner aquest mes de març, l'Antonio Escaño, de la Glorieta del Castell. Antonio, molt bon dia.
Bon dia.
Felicitats també.
Felicitats, igualment, sí. Gràcies.
A tu no sé si els fills ja no, sé, ja no tenen edat de fer-te coses de fang, potser, no?
No, ja no.
Ja no.
Però també quantes? Les tenim guardades, eh?
Ah, sí, a casa meva també en guarden alguna, sí. Això sí que és amor, de veritat, perquè...
Vaja.
No sé si a casa teva ha continuat la cosa de dedicar-se al món de la cuina? Ha quallat a casa o s'han dedicat a altres coses?
Bueno, la meva filla petita i la gran sí. Tenen,
ella sí?
O sigui, la gran el seu home té un restaurant a Tarragona i treballa doncs al menjador.
És veritat, sí.
I la petita fins ara està treballant en altres. L'únic que ha de ser mama durant el final d'aquest mes ja, més de l'altre com a molt, i clar, no pot estar.
Ara ja no pot. Escolta, doncs, enhorabona, sí. Molt bé.
Gràcies.
No, un membre de la família. És veritat, en aquest cas, ara no me'n recordava, en aquest cas el gendre te l'has buscat cuiner també,
Sí, bueno, un dels gendres cuiner.
Un dels gendres cuiner.
Sí, sí, sí.
Bueno, millor, això és fantàstic. O sigui, a casa vostra han d'estar tothom encantat de la vida quan us poseu a cuinar.
I el gendre de la filla petita, pues pràcticament també.
Mira.
També, sí. Perquè té un pollastre salat i fa menjar per emportar.
Fantàstic.
Però té molt d'èxit, la veritat.
Ah, escolta, sí, quina família, no?
Sí.
Quina família, quin gust, eh?
I tant.
Això, Ricard, hem de començar a quedar amb ells que ens convidin algun dia a casa a dinar, eh?
Sí, sí. Que saben el que es fan, eh?
Saben el que es fan, sí. Exactament. Mira, que ho dèiem la setmana passada, que important, o sigui, el menjar bé, la gent que li agrada menjar bé, també és que és una cosa que ho has vist a casa. Si a casa agrada cuinar, no? I dediques temps... ja des de petitets hi ha aquest interès,
sí, sí, sí.
No?
I
a
sí,
casa
sí,
teva
sí, sí,
ho han vist, vamos, han viscut a la cuina, no? Les teves
sí, sí,
filles.
Sí, sí. I tant, sempre, tota la vida.
Clar, això és bo, així hi ha interès. A la Glorieta del Castell n'hem parlat aquestes darreres setmanes, 28 anys d'història a Reus, Déu-n'hi-do, ho hem dit ja, plaça del Castell número 2. I igual que dèiem, Antonio, que suposo no, tens clients i clientes que venim, no?, i que venen sempre allò que ja són part de la família, hi haurà plats que no sé si estan en carta des del principi, potser és molt dir, però des de fa molt temps...
Desde sempre.
Desde sempre? Sí, tens sempre. Plats que mantens?
Sí, sí, sí. És que els tinc que mantindre.
T'ho demanem?
Sí, sí. Per exemple, la setmana passada vam fer el bacallà aquell.
Sí.
Pues jo tinc un bacallà que ara no el tinc al menú perquè el vaig avorrir de fer. En canvi, sí. I és sencer, i senzill, me refereixo. I encara hi ha gent, escolta, que em faràs aquell bacallà.
Mira, ja l'hem tret. Mare meva. Ja no hi és, això.
Ja no hi... Escolta, fes-m'ho. I ho hem de fer.
Sí. O sigui que això és com els concerts, sí, com les estrelles del rock, els concerts.
Exacte.
Que hi ha cançons que no perdonem.
Ah, molt bé, molt bé, igualment.
Doncs això també passa així. Home, sí, sí. És que de vegades, si vas habitualment a un restaurant, i a mi em passa, hi ha llocs als que vas, i sí que hi ha sempre molta oferta, però saps que aquell plat t'agrada tant que no et pots resistir a demanar-lo.
És veritat, eh? Jo hi ha algun restaurant que, és més, ja em coneixen i ja em diuen, el de sempre? Sí, el de sempre.
Us ho dic. Sí, tinc un senyor que quan ho reserva la taula... i a trucar, escolta'm, prepara'm el bacallà.
Veus?
Veritat,
no,
és que... Dic, és cert, dic, ostres, serà... Creu-n'hi ha un plat, s'ha d'agafar... Pues, ves si no pot provar l'altre bacallà que té mare. Ha de ser que... Doncs no es truca, perquè ell sap que, si no, en aquell moment,
clar,
si tenim molta feina, doncs no us fa anar malament preparar-li aquest bacallà, perquè és una miqueta entretingut. En quant és molt fàcil, com ho diria l'altre dia, ho podem dir. M'entens? És molt fàcil.
Bueno, però has de tenir la planificació. Vosaltres
sí, clar,
teniu una planificació,
clar, sí, sí, sí,
de cada dia,
bé,
del menú.
Bé, clar, del menú. Llavors, mm-hmm, això ho han de fer de tot.
Clar.
M'entens?
I l'Antoni ha pensat...
I no es truca, No es truca. Sobretot al bacallà. Ostres.
Jo, mira, i tu deus pensar, jo ahir fins a les 2 de la matinada preparant plats i pensant coses noves per sorprendre, no? I la gent em continua demanant, sí, sí, de vegades aquest plat. Però, bueno, senyal que és bo, Antonio. Això, mira, també ha de ser gratificant, no?
Sí, la veritat és que sí, sincerament sí, quan ho ja, en aquell moment dius, ostres, serà que no hi ha plat, però en cap dius, bueno, mira, m'entens? No, és veritat, sí, és gratificant, sí.
Però
sí,
bé, si aneu a la Glorieta del Castell, evidentment cada dia, no?, doncs el menú canvia, hi ha un menú tancat, després
sí.
També hi ha la carta.
No es canvia tots els plats, perquè el menú és com una carta, hi ha 10-12 plats de primer, 10-12 plats de segon, i igualment de postres, i anem canviant sobre... la temporada.
Segons mercat.
Exacte, segons mercat. Que ara ve el temps de la carxofa? Doncs traiem un plat que ja és més d'hivern, o sigui, més diferent,
sí,
i llavors posem la carxofa, no? El que surten ara vindant els pèsols i les faves, doncs traiem un altre plat i posem que porti,
clar,
això.
S'ha d'estar sempre...
Anem canviant així plats. Uh-huh. Evidentment, els plats se queden els altres, no? Anem traiem algun i anem forant. Que ara vindrà més bon temps i hem de fer alguna amanida més. Doncs traiem algun plat calent i fixim una amanida.
Algun de fred. Exacte. Mira, ara m'està venint al cap un ceviche que m'he menjat jo a casa teva, que em queien les llàgrimes de l'alegria. Perquè no ha estat cosa més bona, no? Això també és part de l'experimentació, no? I al final nous sabors,
exacte,
perquè tot i treballar en productes de proximitat, sempre sorpreneu a la Glorieta. I aquest punt que dius, això no m'ho esperava pas jo de l'Antonio. Això
pues
és fantàstic.
Perquè no has provat les ostres.
Bueno, ara hauré de venir. Bueno,
sí,
fem
fora. Ja
amb els sabors.
Bueno.
Per exemple, ahir mateix van tindre un senyor que va demanar unes ostres naturals. I jo li dic, hòstia, no vol... Perquè jo les faig o naturals o amb tres gustos diferents, no? Tres sabors diferents. Una amb fruita, amb àcida, vermella, una altra amb salsa de ceviche i una altra salsa amb salsa ponzu, que és una salsa tipus japonesa, però que predomina els cítrics, no? Tota aquesta salsa el fem nosaltres. Jo no comprem, ni han de fetes, que es poden comprar,
sí,
no?
Sí, però a casa vostra ho fruto.
Jo les preparo com s'ha de fer, no? I jo li dic, ara li baixaré un recipient amb una miqueta de salsa ponzu, simplement perquè se la posi. I li dic, oh, és que jo soc molt reaci, perquè normalment són molt àcides, ho fan amb vinagre. Diu, vostè provi una amb aquesta. Si no li agrada, no es posi més. I ell no la va demanar per això, perquè normalment són molt àcides o estan fetes amb vinagre. Mm. Quan la va provar, se les va posar en tota la
totes
vida. I li va dir a la noia, dic, escolta'm, la pròxima vegada vull la dels tres gustos.
Clar, imagina't.
Les provaré.
És que s'ha de provar.
Sí, s'ha de provar, clar.
S'ha de provar tot. Molta varietat a la Glorieta, però com dèiem, avui demanem un d'aquests plats que sempre has de tenir a carta, perquè és ja com un clàssic de la Glorieta del Castell. Quin ens portes?
Doncs, pues bueno... Farem el tartar de carn.
Tartar de carn.
Tartar de vedella.
Molt bé,
bo. Jo ho feia amb entrecot de vedella,
Mm-hmm. Aquest t'acompanya des del primer dia?
Aquest és del primer dia.
Aquest plat, eh?
Aquest sempre l'he tingut.
Aquí, sí que estem parlant d'un plat que és cru, per tant, aquí,
sí, cru,
com més encara que mai, la matèria primera ha de ser fantàstica.
Ha de ser fantàstica, sí. Jo el feia d'entrecot, normalment se fa de filet, jo el feia d'entrecot.
D'entrecot.
M'agrada més, de sempre l'he fet d'entrecot, no?
Uh-huh.
L'únic que en aquest cas hi posem unes hueves de mujol,
sí,
que això ja també venen, en els supermercats venen, de la marca també Mujol,
sí.
Cosa Mujol, que és molt bona, que no passa aquestes de Lumpu, que són més seques. Aquestes són preparades, és un preparat de hueves que les fan de Mujol, és d'un peix,
sí.
I també es diu Mujol,
també el que vale, és la marca,
apunto. Sí.
Molt bé.
Són boníssimes, hi ha potets petits, hi ha potets més grans, nosaltres evidentment ho comprem un pot gran de quilo quasi, però no cal,
No, hi ha potets petitets.
Sí, sí, doncs però que no sigui la de Lumpu perquè no té res que veure.
Mujol, apunti, hueves de Mujol, llavors necessitem aquest entrecot que tu ens dius, no?
Exacte, l'entrecot... I el gasto de sempre, la cara és del Pallar Llussà, a més jo ho poso, perquè a més jo estic enamorat d'aquesta carn, és molt bona, és una carn ecològica i fantàstica, la veritat.
Molt bé, carn bona, allò, carn bona, confiança, carn, comprin confiança. Una carn, allò, carnisseria de confiança, perquè Llussà de menjar
bé,
cru i ha de
exacte,
ser...
Jo gasto aquesta, però qualsevol carn de per aquí és boníssima. Hi ha carnissers aquí que tenen molt bona carn, la veritat.
Hem tornat a lligar Lleida i Tarragona.
I tant,
sí, és veritat,
clar, és que estem molt lligats.
Sí, és, bueno, estem a prop.
Llavors, aquesta carn fresca, diguéssim, tu, com ho preparem, això?
Doncs pues mira, això que farem la carn, li podem demanar que no es repiqui el carnisser,
sí.
Però jo normalment ells ho picaran segurament a màquina. Jo sóc no gaire partidari de fer-ho a màquina perquè crec que canvia la textura de la carn. Nosaltres ho fem a gabinet.
Molt
llavors
bé.
Si tenim una miqueta de paciència i ganes, ho piquem amb gabinet sense
i un
poder
bon
estallar
un bon ganivet,
l'ús dits, no? Que no pigim carn extra que no sigui
això mateix.
Bueno, i la piquem ben picadeta, vale? Això ho posem en un bol i ho deixem. Mentrestant, prepararem la salsa. Aquí sí que he que agafar paper i llapis perquè hi ha uns quants ingredients,
Vinga, apunto.
Apuntem. Mira, posarem, per unes quatre persones agafarem dos rovells d'ou.
Val.
Si tenim ocasió de comprar ou pasteuritzat, doncs podem comprar ou pasteuritzat. Però, bueno, això, posant-hi la mostassa que posarem i tot això, vull dir que aguanta també 4 o 5 dies a la nevera, sense treure la nevera perfectament bé, i aguanta bé, Vull dir que més ja no dono temps a posar. Però si posem l'ou pasteuritzat, doncs inclús una setmana, no?
Molt
però,
bé.
Bueno, jo ho faria amb rovells d'ou.
Vale.
Doncs jo posaria dos rovells d'ous, unes 3 cullerades de mostassa de Dijon,
sí.
La forta, dos cullerades, jo dic la marca perquè així és
sí.
Com ho fa jo, si no us canviarà el gust.
Perfecte.
Dos cullerades de cafè de la mostassa d'aquest marrón de la marca Lowit.
Vale.
O sigui, posarem 3 i 2. Vale. Llavors, dues cullerades soperes de salsa Perrins.
Sí.
Dos cullerades soperes de brandy.
Molt bé.
Una cullerada sopera que normalment... Són productes que tenen normalment a les cases, o teòricament n'hi ha algú que el té, o que no... Dos de conyac, tres de conyac i dos de whisky.
Déu-n'hi-do.
Llavors, una cullerada de cafè de tabasco, una cullerada de cafè de sal,
sí.
I una cullerada sopera de ketchup.
Molt bé, llavors, mira tu, quin munt de coses porta el tartar, Jo, això sí que...
Vale. Llavors, una vegada estiguem fent la salsa, evidentment, rectificarem de sal, si la podem provar de sal. Quedarà una salsa una miqueta potent, de sabor. Llavors, tot això ho remenem amb una varilla... No amb un túrmix, a mà o amb una forquilla, i anem tirant aproximadament un 150... Anem tirant i muntem com si fos una maionesa, Una maionesa quedarà una maionesa clareta.
Val.
Anem tirant un rajolet d'oli. En aquest cas jo no posaria un oli verge perquè és potent de sabor i no es canviaria també el sabor de lo que és la maionesa o la crea, o la salsa aquesta, Posaria un oli d'oliva un 0,4, refinadet, i ja està. Girassol tampoc. No s'ho quedi per tirar
oliva.
De girassol. Per això. Jo tiraria d'oliva, que ho podem posar girassol, ho podem posar, no? Però jo sóc partidari de sempre dels olis d'olives. Llavors, jo calculo uns 150 grams per 4 persones. I ho anem tirant a poc, i anem remenant, i quedarà muntat com una maionesa. Quedarà d'un color així beige, claret, ja ho veureu, igual del color de la maionesa de la mostassa de Dijon. Una vegada tinguem això, a part, agafem unes tàperes. Jo seria aproximadament unes 10 tàperes per cada o 12 per persona.
Val.
I les trinxem totes ben trinxadetes, com si fos la carn. Un cogombre amb vinagre, que sigui mitjanet, tampoc no fa falta que sigui molt gros, i també trinxadet igual que el tartar. I unem, tot això ho anem afegint, menys la salsa, de moment, això, les tàperes i el cogombre dins on està la carn. Una miqueta de ceba, sense passars. Si s'han de menjar el tartar al cap d'una estona, jo no li tiraria la ceba fins que passi, perquè llavors la ceba també canvia el gust de la carn i de tot.
Molt bé.
Vale? Si ho podem tindre tot preparat a la nevera i el moment de... No res, Això contra el que m'asseri tot uns 3 o 4 minuts ja és suficient. No cal que estigui, perquè llavors canviarà a coure la salsa, a coure la carn i tot, i quedarà el sabor diferent. O sigui, s'ha de remenar 2 o 3 minutets i menjar.
Ah, perfecte. Això és un bon consell,
sí,
també.
Sí, sí, perquè a mesura que vagi passant el temps, el sabor de tot canviarà completament. Uh-huh. Doncs, bueno, una vegada tinguem tot això, la ceba i tot això, li tirem una cullerada de cafè per persona de caviar mojol. I ho remenem. Hi ha molts tatars que li posen anchoa.
Ah, sí?
Jo substitu... Sí. En vez de posar-li l'anchoa, li poso el caviar mojol, que és saladet.
Ah, molt bé.
I fa l'efecte de l'anchoa. I canvia el gust, eh? Ho podeu provar amb anchoa, si no teniu... per aquesta quantitat que hem fet, dues anchoas d'aquestes finetes, normals, no cal que sigui una bona anchoa, mm-hmm, tampoc.
Sí, sí, sí.
Dues anchoas ben trinxadetes, també. Tot això a la salsa, eh? Mm-hmm. L'anchoa. Però en aquest cas,
el caviar, les guaves de mojol aquestes, a la carn.
Ho remenem bé i li tirem la salsa. Hem de deixar que quedi melós, però tampoc no sec, ni tampoc massa salsa.
Molt bé.
Vale? I emplatem.
Ja està.
Si tenim un aro per persona.
Perquè quedi maco.
Sí, llavors també, evidentment, ho podem provar de sal, si hem de fixar sal. Si no us agrada més picant, li tirem unes gotetes més de tabasco. I tot ben remenat i ho deixem al nostre gust.
Ja està.
I no res, deixar 2 o 3 minutets, emplatar i menjar.
Déu-n'hi-do, quin munt de ser que estàs tot rampar, Ricard, ja.
Llavors, sí, l'acompanyament, jo ho faria amb unes torradetes de pa.
Me l'estic menjant, ja.
I què?
No, Déu-n'hi-do, mira quina elaboració darrere, que a vegades tu pots pensar si això que és cru, Déu-n'hi-do la feinada que hi ha darrere, eh?
Sí, però no m'estranya que us acompanyi, que us segueixi acompanyant des del primer dia.
Sí.
És que no et deixaran deixar-lo de fer aquest.
Fem una cosa, jo t'agraeixo molt que hagis compartit els secrets d'aquest tartar de carn, Antonio, però fem una cosa, Ricard, anem a la Glorieta del Castell a tastar-lo.
Sí, és això el que hem de fer, no?
Sí, doncs vinga. Acaba el programa i cap a Reus. Plaça del Castell número 2, la Glorieta del Castell. Apuntat, no?
Apuntadíssim.
Doncs escolta, Antonio, mil gràcies, se'ns acaba el temps, però la setmana vinent tornes, eh?
Molt
que vagi
bé.
Molt bé.
Molt bé.
I ara nosaltres ràpidament uns consells i continuem, Ricard.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Señor Tebas, buenas noches.
Buenas noches.
¿Se acuerda usted dónde estaba la COPE?
Sí.
¿Quién va a poner los horarios el año que viene en la Liga?
La Liga.
¿Seguro?
Segurísimo.
¿100%?
100%.
¿Y van a ser este enfrentamiento que ha tenido usted con Florentino no le ha hecho pensarse lo de ser del Madrid?
No.
De 0 a 10, ¿qué nota le pone a Rubiales como presidente de la federación?
Hasta ahora un 2.
¿Y a Villar para tener la comparación?
Un 3.
De 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más de deporte.
Invitamos a los mayores de 60 que tengan un proyecto a participar en el programa Imparables de Aquarius. Y ahora inscripciones abiertas hasta el 26 de marzo. Más información en somosdeaquarius.es.
Cuando algo tambalea el mundo de los seguros de coche de este modo, lo lógico es decir: hola, aseísmo. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
El presidente del gobierno tiene el poder de liderar un país. Pero tiene además el poder de ser un buen padre. Hoy martes, Día del Padre, descubrirás la respuesta. Secretos de Estado. Esta noche a las 10:40 en Telecinco.
Oye, vecino, ¿qué es lo que te instalaron el otro día en el jardín?
Son unos detectores de la alarma.
Es por si alguien intenta entrar por ahí, ¿no?
Eso es. Si alguien se cuela por el jardín, la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa. Lo activamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma con detección anticipada para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Quiero una casa, no sé, que tenga ese algo, ya sabes, que entres y digas...
Cuesta mucho acertar con la casa que quieres, pero ahora es fácil acertar con su precio. Seas o no cliente, con BBVA Valora podrás saber si el precio que te piden es el que deberías pagar. BBVA Valora ha tenido más de 4 millones de consultas. Pruébala tú también. BBVA, creando oportunidades.
Vinga, Ricard, doncs seguim amb més coses. Mira, la setmana passada just parlàvem de que ja arriba el bon temps, no? Ja hi som, de fet, no? Primavera, pràcticament, estiu, sí. Parlàvem d'això de començar a destapar-te, no? Que hi ha coses que comences a veure i dius s'han de millorar, i el destapar-se implica que dius, ostres, he agafat pes, no? El pes és un problema i pot arribar a ser una malaltia, i de fet, aquests dies s'està parlant molt de l'alt percentatge d'obesitat que hi ha a Espanya, y eso es una preocupación para mucha gente. Una de estas personas es la doctora Torrejón. Doctora, muy buenos días.
Muy buenos días, Mónica.
¿Cómo está?
Muy bien, gracias.
¿Es así? ¿Es verdad que ha aumentado tanto la obesidad en España?
Ha aumentado mucho más de lo que la gente se imagina. Piensa que el 50% de la población, es decir, una de cada dos personas, tiene sobrepeso. Es decir, unos cuantos kilos de más, los que sean, ¿no? Y el 25% de la población, es decir, uno de cada cuatro, tiene obesidad. Cuando hablamos de obesidad, hablamos de que el exceso de peso está, digamos, de 20 kilos hacia arriba, ¿no? Es decir, sí. Imagínate lo que es un exceso de peso de 20 kilos, pues una de cada cuatro personas tiene este problema. Y una de cada dos, pues puede estar en el orden de 8, 10, 12 kilos de más, que es lo que va haciendo, o sea, es decir, ese sobrepeso, ese poquito peso inicial, 8 o 10 kilos, es lo que, pasando los años, se va transformando en un problema de obesidad.
Claro.
Son cifras mareantes, doctora.
Sí,
¿Cuáles
sí.
son las principales causas del aumento de peso en la población?
Pues mira, a lo largo de los años, las dos principales es que hay un aumento de la ingesta, es decir, se come más, y una disminución de la actividad física. A nivel social hemos evolucionado en muchísimas cosas, pero también, y vosotros como periodistas que sois, el tema de la comunicación, el uso de internet, etcétera, ha hecho que nuestra vida sea mucho más sedentaria, es decir, resolvemos muchas más cosas sentados, ¿no? Desde
sí.
la propia compra, pues compras
sí.
online, no te mueves, y si te mueves, te mueves en el transporte público o en el coche. Y además, ¿qué pasa? Pues utilizamos más el alimento como un elemento gratificante. Es decir, si tengo una alegría o tengo una pena, si como, parece que me siento mejor, ¿no? Utilizo muchas veces el alimento como una cuestión que me va a dar un placer, un beneficio, me va a hacer sentir bien, en definitiva. Pues bien, ese aumento de la ingesta y esa disminución de la actividad física es lo que conduce fundamentalmente al exceso de peso.
Es verdad que una cosa es tener algún kilillo de más y otra cosa ya es hablar de obesidad, pero sí. en cualquiera de los casos, ¿cuál es la mejor forma para abordar este exceso de peso, doctora?
Pues sobre todo tratando las causas. ¿Qué significa esto? Que es verdad que tenemos que hacer unos cambios de hábitos alimentarios, porque esto es imprescindible, pero si yo hago esos cambios de hábitos alimentarios, pero no entiendo, no analizo, no llego al por qué se ha llegado o por qué se están manteniendo esos hábitos alimentarios, no voy a solucionar el problema. Y pongo un ejemplo. La ansiedad es una causa cada vez más frecuente del comer a deshoras, ¿no? De comer de manera frenética, de tirarnos encima de la comida.
Sí.
Pues bien, si yo esa ansiedad no la soluciono, la dieta me va a ser muy difícil llevarla a cabo y por lo tanto no voy a poder solucionar el problema. Me voy a quedar a mitad de camino, voy a perder 5 o 6 kilos, los voy a volver a recuperar y entonces entro en ese famoso tío vivo, ese sube y baja, que es lo que lleva a la mayor parte de la gente a un sobrepeso, a una obesidad crónica recurrente.
Me ha dicho ahora, yo creo, una de las palabras clave, ¿no? Los voy a recuperar,
sí.
esa reincidencia, podríamos
sí.
llamarla, ¿no? Porque hay tanta en el aumento de peso.
Pues mira, porque difícilmente la mayor parte de la gente acepta, fíjate lo que te digo, entender se entiende, pero no se acepta, que no podemos comer todo lo que nos gustaría. Esta es la primera cosa que tenemos que aceptar, porque es una regla del juego básica, de la misma manera que normalmente no podemos gastar todo lo que nos gustaría. Entonces, ¿qué ocurre? Me niego a aceptar ese hecho y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues me voy a controlar 3 meses, en esos 3 meses estoy dispuesta a hacer un cierto sacrificio, pero apenas terminan los 3 meses, pues quiero volver a hacer lo que hacía siempre. Con lo cual voy a volver otra vez al mismo problema de siempre, porque ¿qué ocurre? Si no controlo lo que como y si no aumento un poquito la actividad física, piensa que se trata simplemente de caminar una hora y media al día, es decir, levantar un poco el culete, ¿no? De la siesta. Pues si no hacemos esas pequeñitas cosas, no terminaremos de solucionar el problema y sobre todo encontrar una estabilidad que es a lo que nosotros ayudamos a los pacientes.
Claro, a largo plazo, ¿no?
Claro, y lo que nos ayudará es verdad, a medio y largo plazo, ¿eh? Bueno, pues esperamos que esta charla con la doctora Torrejón nos haya servido para entender mejor el por qué aumentamos de peso, que yo creo que detrás de cualquier problema siempre es mejor saber el por qué pasan las cosas, claro. Así le puedes poner remedio.
Correcto.
Podéis llamar al 934 14 36 31 934 14 36 31 y solicitar una visita informativa personalmente con ella, con la doctora Torrejón. Hablaréis de tu caso, pregúntale todo lo que quieras, porque
sí, claro, eso es importante, es difícil, pero... individualizado, que no se puede generalizar con esto del peso.
Claro que sí, merece la pena luchar por nuestra salud, porque es verdad que hemos empezado hablando de, bueno, de la apariencia física, pero realmente estamos hablando de salud y esto es muy importante, y de calidad de vida.
De calidad de vida.
Llámala. Doctora Torrejón, gracias.
Un saludo, hasta luego.
Adiós.
Mónica Carrasco, ens escoltem demà.
Això mateix, Ricard Álvarez, passa bon dia.
Caravanas Miguel te invita a visitar su stand en la Fira San Josep de Mollerussa, porque la vida son dos días, disfrútala en autocaravana o caravana, alquila o compra al mejor precio, aprovecha nuestros descuentos especiales, es nuestro 15º aniversario, os esperamos. Caravanas Miguel, en carretera nacional 2, kilómetro 456, a la salida de Lleida, dirección Alcarràs, y en caravanasmiguel.com.
Limpiezas Membri, profesionals de la neteja a la terra ferma. Pots demanar pressupost per comunitats, empreses, oficines, comerços, pàrquings i habitatges. Més de 10 anys d'experiència en el món de la neteja professional a Lleida. Limpiezas Membri, una gran empresa de neteja al preu d'una petita. Ens trobaràs al telèfon 634-07-9765, a limpiezasmembri.com i a Facebook.
Queden 30 segons i arribarem ja a dos quarts de dues, hora en la que començarem la nostra tertúlia dels polítics. Això sí, ja saps, com sempre, a través del 97.4 de la FM, si ens escoltes a través de la Ona Mitjana, ara et quedes amb la programació de la cadena COPE. Sinó els horaris i comencem.
Mobles i decoració Pardinyes, amb 45 anys en el món de la decoració i el moble. T'ofereix les darreres tendències i models de dormitoris, també gamma infantil i juvenil. Som distribuïdors oficials per Lleida, província de Mobles Ros, un líder del mercat. I ara, liquidem sofàs exposició. La qualitat preu et sorprendrà. Mobles i decoració Pardinyes, a Manuel de Montsuar 12, al costat del pavelló Barris Nord i el 973-22-27-27.
La forma de gestionar tu seguro es fácil y rápida. ¿Verti o falso? Tú decides. Vente a Verti y accede con un clic a la gestión de tu seguro desde cualquier dispositivo. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
El presidente del gobierno tiene el poder de liderar un país. Pero tiene además el poder de ser un buen padre. Hoy martes, Día del Padre, descubrirás la respuesta. Secretos de Estado. Esta noche a las 10:40 en Telecinco.
Preocuparte. Pensar que no me merezco pagar tanto por mis seguros.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡Están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
El seminario, misión de todos.
La vocación es un regalo. Las familias, las parroquias y toda la sociedad debemos acompañar a los jóvenes que sientan esta llamada.
El seminario, misión de todos. El 19 de marzo, Día de San José, oremos por los jóvenes que quieren ser sacerdotes. Por el bien de todos. Por una iglesia viva.
¿Sabes ese momento en el que llega el portátil que compraste por internet, pero el teclado está en chino? Y reclamas, pero parece que el que habla en chino eres tú. Ese es un momento Legalizas. De manual. Desde 15 euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites. Llama gratis al 900 100 662.
Déjeme que hagamos un poco de memoria.
Este es un caso de película.
Cambia por completo el escenario.
Un invierno con complejo de primavera.
Oigo voces.
Así somos nosotros.
Va a ser una catarata de medidas.
Y un verdadero impulso político.
¿Por qué es así como una media luna?
No se vayan, que se lo vamos a contar.
13 al día. De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
Migdia.
Copi Lleida.
Estàs informat.
3 minuts per sobre de 2:15. Comencem la tertúlia dels polítics, com sempre ben acompanyats. Avui està amb nosaltres el Joan Vilella del Partit Popular. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Pues molt bé, perquè he dit el contrari. Bueno. Molt bé, fantàstic.
Marta Gispert del PDeCAT Unió. Marta, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, no seré menys. Jo també, estupendament.
Molt bé.
A més, tenim ja la primavera aquí al tocar i dius, bueno,
però ja,
ja saps que la primavera, allò que diu...
La sang l'altera.
La sang l'altera. Jo quan he arribat, ho he notat de seguit amb la Marta. Ah. Dic, algo passa, que algo hi ha, no? Algo hi ha.
Què has notat?
Que el teníem la primavera aquí al costat.
No.
Guillermo Orbera, del PSC, què tal?
Jo estic bé, si no entrem en detalls, estic bé.
Algun genoll malament?
No, jo
alguna lesió de futbol?
No, de moment m'he respectat molt les lesions.
I José Luis Osorio, de Ciutadans, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. I a més aquí la primavera arriba per avançat. Tan sí. Florida, tan maca, no?
Fantàstic. I a més li hem de cantar...
L'hem de felicitar avui, el José Luis.
José Luis,
felicitats. No sabia.
Quina... Bueno, no sé si ho celebres avui...
Sí, però bé, és un dia com qualsevol altre, vull dir.
Home. Però és el teu sant.
Sí, clar, bueno, s'agraeix la felicitació.
Tot, s'ha de celebrar tot.
Tot s'ha de celebrar i aprofitar.
I els que...
Un detall que ens ha portat
aquí. Els bombonets, i tot això, doncs, bueno, fantàstic, home.
I els que sou pares, també felicitats,
també, eh? També.
Gràcies.
Molt bé. Escolta, per cert, excusem la presència de la Núria Marín, que fa 2 setmanes que no ve perquè, bueno, té un problema de futbolista, eh? Quasi bé podríem dir, també. Té un problema al turmell i encara no s'ha acabat de recuperar, i la Eva Lega de la Crida CUP, que també ens ha avisat ara que no podia arribar.
Si això de futbolista pensava que era algun problema micenta, bueno, o algo.
Però... No, però igual, igual que Luis Suárez.
No, físic. Efectivament, sí. Mira, és de turmell.
El terme de un futbolista m'ha vingut a la memòria.
Sí, Hicenda.
Tot i que aquestes lesions també poden ser d'un que cor habitualment i per ciutat,
també
casque, eh?
També tens, sí, tota la raó, i ara us explico, mira, ara us explicaré també d'una persona que va tenir una caiguda a la ciutat de la manera més tonta, i es va fer un mal.
Ja, això passa.
Però un mal que, escolta, el turmell no sé quants mesos i el caure el colze, eh? O sigui, però de la manera més tonta, el que dius tu, volent anar més ràpid potser del que vols, no acabes d'encertar on poses el peu i amb una cantonada, escolta, pim-pam. Vull dir que és veritat, eh? La ciutat també és un esport de risc, eh?
Ja ho diuen, no por más correr, llegarás antes.
Això diuen.
Això t'ho acabes
de dir. Sí.
De tot el sentit, ho comparteixo, però...
Però escolta, jo ho he escoltat, això també.
Sí?
No ho has escoltat mai, Guillem,
no? No pots mucho madrugar.
No pots mucho madrugar, amanece más temprano.
És una variació.
Ah, doncs potser és aquesta, vale. Pues aquesta...
Acceptem els pop, eh?
O vesteix-me a poc que t'impressa, no?
Sí,
no ho deia
també.
Vinga.
Molt bé. Escolta, avui dia de Sant Josep, dia del pare, fa molts anys era festa, però ara res, eh? És dia laborable normal i corrent, menys a Mollerussa, que sí que és festiu avui, eh? Heu visitat la fira, per cert?
Jo particularment us diré la veritat que no. Jo particularment no.
Jo tampoc hi he anat, vull dir, però només us ho...
Altres vegades sí, però enguany no.
No, però t'ho dic en aquest sentit perquè, efectivament, jo normalment cada any acostumava a anar, però ara porto 2 anys que per motius professionals i laborals no he tingut ocasió.
Molt bé. Escolta, us volia preguntar, a l'Ajuntament de Lleida, entre d'altres, ja es va convocar ja la comissió del tema de medalles, plaques i reconeixements, tot això que s'otorga al cap del temps. Vale, no sabeu com està el tema.
A veure, exactament, perquè veig que dels d'aquí...
No, de la comissió en si, més igual. El que volia parlar és que a la darrera vegada que es van otorgar reconeixements, plaques i medalles, etcètera, jo crec que vam passar de la qualitat a la quantitat. I no sense desmereixer a les persones que van rebre guardons, però normalment aquestes coses, doncs, escolta, si en dones 1, 2, 3, 4, 5, el número no el posaré, però si en dones poc, com a que reconeixes més que si n'otorgues 50. repeteixo, segurament tothom se les mereix. Però hem passat de pocs a molts. I volia saber la vostra opinió al respecte. És a dir, sé que d'això se n'ha parlat, que hi ha hagut queixes, que s'ha dit que, escolta, que això s'ha de reconduir, i no sé de quina manera s'hauria de reconduir, perquè, clar, entrem sempre al dilema de, molt bé, qui queda dins i qui queda fora, què es valore, què no es valore. Fa una estona ha estat a nosaltres el Julián Garrido, que és president de l'Associació de Veïns del CK de Sant Pere des de fa un munt d'anys, i que ara ja ho deixarà i punt, perquè porta no sé quants anys i mai hi ha hagut relleu, però ell ara ja es troba cansat i ens ha explicat el Cosme com a primícia que està proposada una medalla pel Julián Garrido a la solidaritat. Però no dic que se la mereixi o no se la mereixi, no entraré a valorar això, és... Escolteu, esteu d'acord que s'ha de reduir, que s'ha de mirar, que s'ha de fer més objectiu? Perquè, clar, a hores d'ara és cada partit polític que proposa els seus candidats i al final sembla que sigui una votació política, que no per mèrits o demèrits de les persones. És el tema.
Jo crec que en aquest punt hi ha unanimitat i crec que estem tots bastant d'acord. Amb alguna de les reunions que jo he assistit ja fa uns mesos, crec que estem tots bastant d'acord en què hem de tornar a donar el valor que ha de tenir un reconeixement de ciutat com és una placa o una medalla, i per tant el fet de que doncs, es donguin moltes en un mateix acte, doncs d'alguna manera deslueix una miqueteta, no?, el sentiment aquest de reconeixement que fa la ciutat, i que crec que sí que en aquest sentit crec que tots els grups municipals estem d'acord en que doncs d'alguna manera hem de normatitzar de quina manera doncs suggerim aquesta entrega d'aquests guardons, i crec que estem també d'acord, i si no me corregiu, en que s'ha de reglamentar, no? Hem de fer doncs un reglament sobre quants cada cop es poden guardonar i de quina manera s'han de posar en valor doncs aquests mèrits que s'han de mereixer doncs les entitats o les persones doncs per tenir aquesta significació a nivell de ciutat, que és i ha de ser molt important. És a dir, els que reben aquest guardó, jo crec que fins ara s'ho han sentit, però han de continuar sentint-se molt orgullosos de que la seva ciutat els mencioni d'aquesta manera. Uh-huh. I per tant, insisteixo, jo crec que no serà difícil arribar amb acords en aquest sentit.
Guillermo.
Home, a mi particularment, ja et dic que jo no formo part de la comissió ni segueixo aquest tema, però a mi sí que em sembla bé que un ajuntament tingui moltes condecoracions o reconeixements, no? Perquè forma part una mica del reconeixement de la convivència, de la unitat d'un poble, no? I a mi sembla bé que si un veí ha fet algo molt positiu per una comunitat durant un any al seu barri, pues que tingui alguna mena de premi o de reconeixement, no? Clar, jo saber què és excessiu i què és poc, pues no ho sé. Però sí que em sembla bé, me semblaria massa elitista i una mica classista que un ajuntament, per exemple, donés dos premis a l'any, dos persones i zero. No, crec que no. Crec que ha de ser més transversal, crec que hi ha d'haver un reconeixement al món del feminisme, crec que hi ha d'haver un reconeixement al món de l'esport, crec que hi ha d'haver un reconeixement diferent en el món de la cultura. Què passa? Que només condecores amb una persona que ha fet algo bo per la cultura i ningú més en aquest any? No sé si m'explico. Sí que crec que en el món local...
Bueno, a hores d'ara ja estan
en el món local,
dividides per...
Sí, insisteixo, per jo no entraré en l'argument, però no sé si és molt o poc, no? Però jo sí que defenso que en el món local, sigui un poble, un petit municipi, una ciutat mitjana com la nostra, sí que és bo que durant un any, si algú ha destacat en el món de la cultura, tingui un reconeixement. Si algú ha destacat en el món de l'esport, tingui el seu reconeixement. Perquè és un món, cadascú té el seu món, i crec que és positiu. Escolta, i ho fa l'Ajuntament, ho fa la societat, vull dir, no és un tema... Jo crec que sí, és positiu. Ara, si tu la pregunta que ens fas, o que en aquest cas me fas, o a tots, quin és el nombre òptim, jo això no ho sé, això crec que és que ha de ser fruit del consens polític i ja s'aclaria en la
decisió. Bueno, més que el número òptim és si realment ho acotaries.
Ara a mi me dius, un poble... Bueno, clar, tota la vida s'ha d'acotar, tot ha de tenir un límit a la vida, però així me dius, un poble, un municipi, ha de tenir reconeixement? Jo crec que sí, que ha de fer molts reconeixements a molts veïns, perquè això és positiu. Això és positiu per la convivència, és positiu per l'orgull dels ciutadans i és positiu per l'orgull d'un poble.
Mm-hmm. José Luis Osorio.
Jo crec que si hem arribat a aquesta discussió és una raó de pes per poder-nos felicitar, perquè això demostra que la ciutat de Lleida té una gran activitat a nivell associatiu, entitats que treballen per a les persones, per als altres, i persones que, a nivell individual, des de la seva creació cultural, intel·lectual, científica, han aportat moltíssim a Lleida i al conjunt del món. És veritat que, si arribem a un moment en el qual hi ha una acumulació, o alguns consideren que hi ha un excés de medalles, arriba el debat de replantejar-se el reconeixement i el repartiment d'aquests reconeixements. Però també és cert que totes aquestes persones i entitats que han arribat fins aquí és per alguna cosa, perquè tenen una trajectòria reconeguda. Hi han motius i raons contrastades que demostren que han treballat pels altres. La divisió per categories és una opció, però és ben cert que entrem en un debat complicat perquè seria lleig, no estaria bé discriminar quan contínuament ens trobem líders veïnals, activistes, persones que treballen des de la vessant social i altres que contínuament generen activitat i són mereixedores d'aquest reconeixement. Vaja, jo per tant, jo aquí sóc partidari de no discriminar, però és ben cert que tot, com dèieu, té un límit i s'ha de buscar la fórmula d'acotar. I defugint, això sí, que ho tinc molt clar, defugint la discussió ideològica, política, sí, d'acord, que som representants polítics, ens guiem per uns principis i per una orientació que té a veure amb cadascun dels partits representants, però vaja, que en aquest aspecte arribar al consens no ha de ser complicat.
Joan.
A veure, en els darrers anys, a nivell global de la Corporació de Lleida, i com dic, a nivell general, vull dir, a nivell de tots els grups polítics, de tots els grups polítics que actualment conformem la Corporació de Lleida, es va arribar a la conclusió de que s'estaven donant massa medalles i plaques el dia de la Festa Major. Plaques, medalles de la ciutat i plaques a entitats, no? I que es donaven d'una manera indiscriminada. I llavors, inclús, jo m'havia trobat persones que l'havien rebut anys enrere i dient, escolta, jo estic per tornar-la. Perquè, clar, avui en dia sembla que donin una medalla el primer que passa per davant de l'Ajuntament. Diu, i això no té que ser així. Jo no dic que no es doni medalles a la gent que s'ho mereixi. Això no ho dic, eh? La gent de diferents àmbits i que s'ho mereixi realment. Però, clar, arribàvem al dia de la Festa Major i es donaven 60 medalles i plaques. Home, dius, clar, Lleida sí, Lleida és una ciutat important, però no sé si dona per donar 60 medalles o plaques. I llavors es va arribar a la conclusió de que això s'hi tenia que posar ordre. I per això es va crear aquesta comissió de reglament i honors, que ha fet, que jo sàpiga, ha fet fins ara dues reunions amb la finalitat de posar ordre, de dir a veure quantes medalles s'han d'otorgar, realment quines, les entitats, quins requisits han de tindre per poder rebre una placa de la ciutat, i la valua de la persona perquè se li dongui la medalla de la ciutat, no? Aquesta és la missió d'aquesta comissió de reglaments i honor, no? I aleshores, pues, ara ha fet dos reunions i una mica és, pues, això. És dir, a veure, realment donem plaques, donem medalles, però al qui realment aquell any s'ho mereixi. No d'una manera indiscriminada, no? I llavors també, com tu, Enric, ara has comentat, dius, a nivell de grups, quantes medalles... perdó, estic una mica fònic. Quantes medalles pot sol·licitar, pot demanar cada grup? No per contentar els amics i parroquians, no, gent que realment s'ho mereixi. Vull dir, ara posaré un exemple. Amb el cas de les mocions, a l'inici d'aquest mandat, cada grup podia presentar aquests mocions, i això al final es va acotar a una moció per grup. Pues ara igual, escolta, cada grup no vol dir que un grup no pugui proposar una persona, una entitat o dues perquè se li doni una medalla o una placa, però bueno, acotem-ho. No perquè ara sigui regió i digui, pues miri, aquesta persona de, o aquest club o aquesta entitat que a mi em cau bé no sé què, pues escolta, ho proposo. O aquesta persona, mira, com que és amic meu, també la proposo perquè se li doni una medalla, no? I aquesta comissió també posarà aquest reglament, pues, exactament els requisits que s'han de reunir perquè una persona pugui rebre aquesta medalla i aquesta placa de la ciutat.
Molt bé. No, però a mi, si em permeteu, no, és que el Joan aquí acaba d'abordar un aspecte que és fonamental, no? Evitar sobretot l'arbitrarietat, no? O me cau bé, o és proper a mi, qualsevol altra cosa que s'assembli, no? S'han de buscar criteris veritablement objectius que demostrin que aquelles entitats o aquelles persones a títol individual tenen prou mèrits, una trajectòria reconeguda per ser mereixedors de la medalla.
Joan, 60 són, tantes, sí?
L'any passat, sí.
60, és una barbaritat.
No, no, per això, és que són moltíssims.
És una barbaritat.
Deixeu-me que canvi radicalment de tema. Ens queden 12 minuts. A través del nostre WhatsApp ens han enviat un missatge, el 664-526-180, en el que... No, el Guillermo no ha sigut. En el que... ens parlen, és que això ha passat ara, i ara ha rebut la notícia i al cap de no res el missatge. El president Torra ha dit que es nega a retirar el llaç de la façana de la Generalitat, però ha deixat que els seus consellers a les seves respectives conselleries decideixin si el volen treure o no. A través d'un missatge de text em pregunten si veuríeu normal que a l'Ajuntament de Lleida es pengés una pancarta similar amb un... Bueno, amb el llaç similar i tota la història. És a dir, si el lloc per expressar-se és la façana de la Generalitat o de l'Ajuntament, o cada partit ho hauria de fer a la seva seu.
Mira que anàvem bé, Mira que anàvem tranquil·lent.
No, però escolta, jo pregunto si estem d'acord que ho hem de fer així o no.
Sí, és obvi que aquí no estarem d'acord en aquest punt.
Però cadascú que expliqui...
Tal com ho planteges, jo crec que això és inviable, perquè a l'Ajuntament de Lleida, per més que nosaltres hem proposat fer accions similars a la que tu estàs suggerint, és obvi que els números són tossuts i nosaltres no tenim majoria numèrica doncs per fer cap acció d'aquest tipus, no? Per tant, això...
Nosaltres
no...
et refereixes als partits pro-independència.
Republicans, sí. Val. Llavors, això, vull dir, és inviable, no ens ho podem ni
plantejar. I si les matemàtiques haguessin donat un altre resultat?
Bueno, aleshores, òbviament, nosaltres haguéssim exercit
Correcte, però no vaig exactament per aquí. Jo crec que el que ens pregunten és si creieu que és el lloc on s'ha de expressar
fem
això.
Fem la pregunta al revés. Sí. Si, teòricament, com diu ara, doncs...
La Junta Electoral,
doncs que s'han de retirar els llaços grocs perquè representen una opció política, el fet de que es retirin els llaços grocs també representarà una opció política.
Però crec que diu que s'han de retirar de les zones públiques, oi? De les institucions.
De moment han dit a la Generalitat que ho faci, als ajuntaments no ha arribat al mateix mandat. Tinc entès, no sé si avui aquest dematí ha passat alguna altra cosa, no ha estat massa el cas. En qualsevol cas, el carrer, les institucions, han de ser llocs per expressar-se, per tindre la llibertat de poder dir, i si un ajuntament és d'un color en concret, doncs de la mateixa manera que hi ha ajuntaments que llueixen una bandera espanyola que té una càrrega i una significació política determinada, doncs que menys doncs que un llaç groc que al final és un símbol.
I no
és un símbol polític, eh? No és un símbol polític, alerta.
Això ve una miqueta de també una sentència del Tribunal Suprem de l'any 2017 que ja establia que la estelada no era una bandera a l'ús, no era un símbol com ho és la senyera, un símbol oficial o la bandera espanyola.
Jo distingeixo, en aquest sentit sí que tens raó, perquè és diferent una estelada que un llaç groc.
Ahí on vaig és que, clar, tothom té dret a la llibertat d'expressió, l'individu té llibertat d'expressió, però una cosa són les institucions públiques durant la campanya electoral, o les meses electorals, o els locals on se'n va votar, on tradicionalment a Espanya i a Catalunya hi ha hagut un respecte escrupulós per la neutralitat de les administracions de tots durant la campanya electoral. Però com que portem uns anys que todo es nada, todo es esto, y ahora esto lo cambia, ara ya no sé lo que digo, un conseller d'una cosa a l'altra, escolta, des del meu punt de vista, el símbol del llaç groc és un element de partit, és un element que identifica uns partits, Esquerra i el PDeCAT, i pot ser la CUP, cap ni altre. Vull dir, és un element d'uns partits, és un element polític d'uns partits. Per tant, jo no tinc cap inconvenient, ja ho sé, ja ho has explicat, ara explico jo la meva, tu ja ho has explicat, ja queda la teva opinió. El senyor Torra, si vol penjar això al seu cotxe, al seu ciclomotor o a la seva habitatge, no té cap problema. Per què? Perquè Espanya és un país, un estat de dret, lliure i democràtic, i té llibertat d'expressió. Ara bé, la Generalitat no és patrimoni de Convergència, ja ho sé, que durant uns anys ho semblava, no? Els seus negocis, les seves històries, la seva interpretació de les coses, casa seva, però no es pot patrimonialitzar l'administració. I en aquest cas, la Generalitat de Catalunya posar un símbol partidista, escolta, jo crec que és injust. Ara bé, una persona que creo que la Constitució no s'ha de complir, que l'Estatut no s'ha de complir, que li expliques ara de la llei electoral general? Pues tampoc s'ha de complir.
José Luis, a mi m'agradaria trobar... No m'agradaria trobar-ho, millor dit, però algun ajuntament, algun edifici públic, ajuntament, dependència pública, que al seu balcó lluís, per exemple, el símbol del Partit Socialista, o el logotip del Partit Popular, o el logotip de Ciutadans. Oi que no n'hi ha?
De Ciutadans.
Per tant, no, vull dir, tindrem presència a les institucions, encara més, però serem absolutament escrupolosos amb les regles de joc. Amb això vull dir que la simbologia independentista pot tenir el seu espai en un àmbit polític de partit, dintre del dret individual i col·lectiu que està reconegut a l'ordre jurídic en la llibertat d'expressió i manifestació, però les institucions són de tots. I, a més, les dependències públiques governades per PDeCAT i Esquerra apareixen persones que aniran, que concorreran a les llistes electorals. Per tant, jo aquí veig que hi ha un abús, va en contra de les normes, i el senyor Torra s'habilita, bueno, s'arrisca a ser inhabilitat i no només ser objecte d'una sanció econòmica. Per tant, òbviament, les institucions han de ser de tots, han de guardar la neutralitat que és obligatòria per llei, i la llibertat d'expressió està reconeguda, però cada cosa en el seu espai.
Per cert, que Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, fins ara l'havia mantingut, però també a requeriment la retirada.
És que estem parlant de la campanya electoral.
L'únic és el de la...
Cada 4 anys són 15 dies.
El de la Generalitat.
És que n'hi ha això.
Joan Vilella, de manera breu, que ens queden 5 minuts.
És que la llei està per complir. La llei s'ha de complir. I aquí el senyor Torra el que demostra és que ell es burla hasta de la seva sombra. Senyor Torres burla hasta de la seva sombra. I, a més, diu, escolta, has de treure el llaç. No el trec. Ara deixo que siguin els consellers que ho decideixin. Això es mereix a la perdiu. El senyor Torres sabrà el que fa, però el senyor Torres s'arrisca a que l'inhabilitin. El que passa que jo crec que l'últim minut ho treurà. I llavors aquí s'haurà acabat, però mentrestant anem marejant la perdiu, no? Aleshores diu, llaços grocs al balcó de la Generalitat o dels ajuntaments. No. Rotundament, no. Perquè l'Ajuntament... La Generalitat és tant de la senyora Marta Gispert com del Joan Vilella, com del José Luis Osorio, com del senyor Vera. L'Ajuntament o la Generalitat és de tots i, per tant, s'ha de respectar. I si tu no respectes els demés, difícilment els demés et respectaran a tu. I això és el que fa el senyor Torra, que no respecta els demés. I llavors, com volen que el respectin ell? És impossible, no? Per tant, les institucions són de tots. Ara... Si la senyora Marta Gispert vol penjar 25 llaços grocs al seu balcó, escolta, res a dir, cap problema.
Perdona, en aquest punt, perquè està a punt d'entrar en vigor, o ha entrat el tema de les façanes a Lleida, jo no sé si amb la normativa es podria fer això.
La del passatge urbà. Vull dir, ja ho veurem, el que es podrà penjar o no es podrà penjar, però en aquests moments...
Roba estesa no es pot, per exemple.
I no s'ha sancionat mai. Ni les parabòliques. No s'ha sancionat mai, quan l'ordenança està feta fa molt de temps.
Exacte, ja no es podia abans, no? Però el que dic, jo, si la senyora Gispert vol penjar 25 llaços grocs al balcó, ho pot fer, com si vol portar 6 estelades
òbviament,
al seu cotxe.
Òbviament, ja està fet.
Com si vol posar 6 estelades al seu cotxe. Cap problema. Ara, que respectin les institucions, per favor, que respectin les institucions. I després el que dic, lo de les banderes, escolti, a l'Ajuntament de Lleida sí que hi ha la bandera espanyola, però també hi ha la bandera de Catalunya i la bandera de Lleida, que és molt diferent.
Torn de rèplica, Marta.
No, només posar damunt de la taula una qüestió de que... De què estem parlant? Estem parlant d'un llaç groc. És un símbol. Aquest símbol s'ha manipulat des de l'altre costat, des del costat del 155. Aquest llaç groc no representa una opció política. No és un símbol polític. O estem parlant de presos polítics? No, estem parlant... d'un símbol, estem parlant...
Ara reconeix que parlem de polítics presos, que és diferent.
Feu la reflexió del que esteu dient, és una soberbia xorrada. Estem parlant d'un llaç groc que significa llibertat i que no és patrimoni de cap partit polític. Pot haver gent del teu partit Guillermo, que estigui a favor de la llibertat dels presos polítics i que porti un llaç groc. De fet, ni coneixo. D'acord? Per tant, no és patrimoni de cap partit un llaç groc. És aquí on vull anar. Ja està.
No, el que vull dir és que ja, nosaltres vam fer servir un llaç vermell molts anys com a símbol polític, però no a la guerra, i l'identificàvem en contra de la guerra d'Iraq. I aquell símbol polític, que era un llaç groc, el vam treure, lògicament, de les administracions durant la campanya electoral, perquè és una barbaritat. Perquè si permetem el llaç groc, que és un símbol partidista de dos partits, per què no posem la cara d'un candidat? Per què no poso jo la cara del senyor Junqueras a l'Ajuntament de Lleida? Perquè és un polític pres, no és un tema polític. Per què no? És el mateix, no? Són imatges vinculades a un moviment polític independentista amb un procés. Lo de presos polítics, el llaç groc i la cara dels polítics empersonats. Per què no poso jo la cara del senyor Turull a l'Ajuntament de Lleida? Per què no?
Perquè no ets independentista.
Perquè estem en campanya electoral i s'ha de respectar la neutralitat. Joc net. Jo sóc conscient de que, home, el PDeCAT te reconeix que ha millorat bastant, però l'antiga Convergència, això del joc net de l'administració, ja sabem com va anar. Però hem d'intentar que no hi hagi anacronismes, que no hi hagi continuïtat del joc brut de l'antiga Convergència a l'administració. I, sisplau, durant la campanya electoral, joc net. Retirem els símbols partidistes de les administracions de tots.
Sí, no, és això. Les administracions, les institucions són de tots, no de ningú en concret ni en particular, i per tant s'ha de respectar totes les ideologies que estan representades en una administració, en una institució, no solament una.
I jo només voldria afegir que pels constitucionalistes i membres, en particular del meu partit, voldria la mateixa llibertat d'expressió a pobles com Torroella de Montgrí, on ens van fer escratxe, la mateixa que van tenir els independentistes a Madrid, que es van poder manifestar aquest cap de setmana sense cap problema i en plena llibertat. I això demostra que vivim en un estat de dret.
Això t'ha arribat.
Molt bé. Doncs escolta, que arribem a les dues.
Bueno, mira, saludos a les assessores del grup municipal.
La veritat és que avui, perquè ve la Marta sola, per entendre'ns, saps? Per això que dieu...
Algo per tres, que sí, però, sí.
L'actualitat ha manat i és així. No és que hem aprofitat que avui que venia sola doncs entre d'aquest tema, vull dir que això va així, és l'actualitat.
Però mira la cara de felicitat que fa la
Marta. Això són unes declaracions del president Torra de fa uns minuts, En fi, escolta aquesta...
I una coseta, responent al Guillermo, aquí dintre no tinc cobertura, per tant...
Joan, Marta, Guillermo, José Luis, gràcies per estar amb nosaltres, bona setmana.
Bon dia.
Sí, igualment. Adéu.
I arribem a les dues, demà hi tornem puntuals, com sempre, a les 12:20, que acabis de passar un bon dimarts.